A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Tenim moltes coses, no sé per quina podem començar. Va, com que mirava l'alcalde aquesta experiència barcelonina ahir, a l'entorn dels manters, la policia portuària, la Guàrdia Urbana, l'Ajuntament, Ada Colau, que estava permanentment com a titular de l'avantguàrdia, i el seu frec a frec amb els botiguers, doncs bé, aquí per una banda, doncs continua sent un problema, una qüestió que genera molta discussió, i per altra, aquesta setmana ha viscut la primera de les reunions de la comissió a l'entorn d'aquest assumpte, que és hereva també d'una comissió que ja s'havia creat però que s'ha ampliat a partir d'aquella proposta del grup de Ciutadans a l'Ajuntament. Una valoració d'aquesta primera jornada, d'aquesta primera comissió, alcalde.
Bé, jo la valoro molt, molt positivament, i crec que tots els components de la comissió faran la mateixa valoració. De fet, com molt bé dèieu, és la continuïtat de la taula de treball que teníem sobre la venda ambulant, que ja feia 2 anys que funcionava i que agrupàvem aquesta taula les regidories implicades en tot el que és al voltant de la venda ambulant il·legal. Deixeu-me insistir en aquest tema, aquesta qüestió, aquest matís d'il·legal, perquè venda ambulant en tenim regularitzada, que és el mercat dels dijous i el mercat del dissabte, per exemple, tant el que es fa al parc de Can Robert com el que es fa a Plaça Catalunya, al Poble Sec. Però no estem parlant d'això, estem parlant de la venda ambulant il·legal. Hi havia les regidories afectades, en aquest cas, o implicades, Governació, Comerç, és a dir, Promoció Econòmica, Via Pública, amb els seus tècnics. Hi havia representants dels botiguers, a través de la Federació de Comerciants, de l'Associació de Serveis Turístics de les Platges, és a dir, les guinguetes de les platges, perquè també hi ha venda ambulant il·legal a les platges des de fa molts anys. Hi havia representants del Gremi d'Hostaleria i també de la Plataforma per la Imatge de Sitges, que és un grup de veïns i comerciants de les zones més afectades que se'n van organitzar a través d'una plataforma, no? I els cossos policials, tant policia local com Mossos d'Esquadra. Doncs aquesta taula de treball, que feia 2 anys que funcionava, s'ha ampliat amb representació de tots els grups polítics municipals, és a dir, tots els grups de l'oposició i també dels grups del govern, i una regidoria més, benestar i família, per tot l'aspecte social que pot anar lligat també amb la venda ambulant. I vam fer una mica de reflexió, de repàs de quina és la situació actual, quines són les últimes actuacions, i ens vam posar com quatre diguem, àmbits de treball. Un primer, reforçar les campanyes de conscienciació ciutadana de que no es compri, i que a més a més, si es compra, doncs, en una manta, diguem, en un venedor volant, tant pel producte que és il·legal com pel fet de comprar, doncs es pot rebre una sanció. Insistir molt en això, i per tant això traduir en campanyes en els comerços, en els hotels, també dirigides als residents, però també dirigides als visitants i turistes. Segona qüestió que es va posar sobre la taula, continuar reconeixent que és un problema social, però que actualment tenim poques eines, reforçar i continuar coordinant els cossos policials per l'actuació que han de tenir els dispositius als llocs d'entrada dels venedors ambulants, que és l'estació de tren, la parada del bus, i els llocs aquests on també és presència allà, que és el carrer Parellades, Marquès de Montroig, Plaça de la Indústria, Primer de Maig, Passeig de la Ribera, i alguns punts del casc antic, com podrien ser les escales de la Punta, la platja Sant Sebastià. Per tant, reforçar i continuar treballant els dispositius policials. Tercera qüestió que es va posar sobre la taula: estudiar i analitzar experiències que hagin pogut tenir altres municipis que ens puguin servir per minimitzar aquesta situació. Sempre parlem de minimitzar, no d'eliminar del tot, perquè no està en les nostres mans. I quarta qüestió, reconeixent també que és un problema social, es va fer l'encàrrec a la regidoria de Benestar i Família que faci un acostament en aquests venedors ambulants per conèixer el seu perfil. Sabem el seu perfil i les seves necessitats socials. Sabem que es tracta d'homes majoritàriament entre 18 i 30 anys, que no són del municipi, que procedeixen pel que sembla, i amb les primeres dades que tenim, de Vilanova i la Geltrú i de Salou, però que són ciutadans estrangers, i volem, doncs, d'alguna manera acostar-nos per conèixer quina és la seva necessitat social, la seva realitat en el país, i de quina manera es podria treballar les seves necessitats econòmiques i socials.
No són del municipi, però són habituals en el municipi?
Sí, són habituals.
És a dir, el que es pot constatar és que venen d'una forma recurrent.
Són venedors ambulants habituals, però no resideixen al municipi. Per tant, aquests quatre àmbits serien els deures que ens hem posat la comissió. Àmbit policial, coordinació policial; segon, campanyes de conscienciació; tercer, experiències d'altres municipis per intentar minimitzar la presència; i quart, conèixer la realitat social dels venedors ambulants.
Em va sortir tothom mínimament, no sé si dir content, no, satisfet per haver posat aquesta primera pedra, per dir-ho.
Jo diria que més que satisfets o contents, coneixedors de la realitat, molt realistes, tocant de peus a terra i conscients de que no està a les nostres mans solucionar aquest problema, sinó que el que podem fer és minimitzar l'impacte, intentar que cada vegada n'hi hagi menys i que afectin poc a la convivència a la via pública, a la circulació a la via pública i sobretot als comerciants, i que el que hem de fer és reivindicar a les administracions superiors que tenen competència, i aquí estem parlant de l'Estat i fins i tot de la Unió Europea, perquè les polítiques d'immigració canviïn, i així d'aquesta manera ens trobem que en els municipis ens ve a parar, doncs, aquestes situacions que són de difícil solució des del món municipal.
Admetent, òbviament, la qüestió social de l'assumpte, fins avui, i no sé si dir per les experiències a tot arreu, i el que puguin dir els cossos policials i fins i tot els propis afectats per aquesta competència que és la venda il·legal, la presència policial continua sent, no sé si dir, el recurs més efectiu?
Ara com ara és un dels més efectius. Mireu a Barcelona. Barcelona ha fet aquesta experiència a la zona del Port, no? Coordinant els cossos policials de Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra i la policia portuària, doncs per ocupar una zona a nivell policial per evitar que s'instal·lin els manters, no? A Sitges, quan ho hem pogut fer, perquè aquest és un dispositiu especial que no podem fer cada dia, perquè això són molts recursos policials, vol dir molta presència de policia que no tenim, i que si ho tenim l'hem de dedicar a altres prioritats de seguretat ciutadana i de prevenció, sobretot, i per tant ho pot ser cada equips temps. Però es veu que quan hi són, realment, doncs, els venedors no es col·loquen, perquè d'alguna manera una de les missions de la policia és evitar que s'hi posin, però també requisar el material il·legal, i per tant saben els venedors que si hi ha la policia, doncs els hi pot ser requisat aquest material. Fixeu-vos que Barcelona també ha fet altres experiències per intentar, doncs, dissuadir els venedors, com ha estat regar, doncs, tota aquesta zona de la façana marítima de Barcelona, regar amb aigua, amb mangueres, no?, perquè quedés el terra mullat. És una experiència que vam fer a Sitges aquest estiu, que de vegades li hem vist els pros i també li hem vist els contes, que també vam analitzar com a comissió l'altre dia. Però que realment el que pretenia és això, no? Vam canviar l'horari de neteja per intentar, doncs, que el passeig estigués mullat per evitar que es posessin els manters. Això, hi havia hores que funcionava, però la calor de l'estiu, que seca el terra de seguida, doncs de vegades feia que al cap d'una estona es col·loquessin, no? També generava algunes molèsties amb vianants, amb turistes que accedien a la platja. Vull dir, no és una solució, però són elements que hem d'anar provant, mirant experiències d'altres municipis, i ara pel que veig Barcelona, doncs imita aquesta iniciativa que vam tenir aquí a Sitges.
En els darrers dies s'ha parlat molt de diners, hi ha hagut el ple de les ordenances fiscals, però també gairebé diríem que cavalcant amb aquestes informacions, aquesta notícia de la setmana passada sobre la intenció del govern de congelar l'ARSAL, la famosa llei de racionalització i sostenibilitat, a les corporacions locals, congelar-la fins que no hi hagi alguna solució al finançament autonòmic, i, com saben tots vostès, va ser precisament l'aplicació d'aquesta llei la que en el seu dia va condicionar la decisió de l'Ajuntament de dissoldre el Consorci del Club Natació. Comencem per aquí: Club Natació, dissolució del Consorci, futur o viabilitat de les piscines municipals, i després abordarem, en aquest cas no hi havia una causa-efecte tan directa perquè era una qüestió de programa de govern, la dissolució de l'Agència de Turisme. Ponem pel cas del Natació, a partir precisament d'aquest condicionant tan ferm de l'ARSAL que es va posar sobre la taula. Ara, diguem-ne que no seria el cas, però bé, fet està, i hem de suposar que d'alguna manera també aquí tothom s'ha curat una mica amb salut i va bé curar-se amb salut davant del que es preveia. El que significa la dissolució del Consorci més o menys ja tothom ho sap, però no està tan clar quina pot ser la viabilitat d'aquestes dues piscines municipals que, com l'alcalde va manifestar en el ple, totes dues estan en una situació econòmica molt complexa i que, per tant, això demanarà, bé, demanarà alguna cosa. Com es resol això?
Bé, respecte a l'Arsal, l'Arsal, que és aquesta llei que va aprovar, doncs, el govern espanyol, que una gran majoria de municipis de l'Estat espanyol vam recórrer perquè era una invasió de l'autonomia local. Vull dir que el que està en suspensió en aquest moment, pels coneixements que jo ara mateix tinc i per la carta que vaig rebre del Ministeri, perquè tots els alcaldes i alcaldesses de l'Estat vam rebre una carta on se'ns deia que aquells aspectes de l'Arsal que depenien de sobretot del traspàs de competències a altres administracions i de finançament, cada moment quedaven suspesos, sobretot, per exemple, el tema dels serveis socials.
D'acord.
Els serveis socials, segons aquesta llei, l'Arsal, que són unes sigles, ens treien els ajuntaments els serveis socials, cosa que entenem nosaltres que, vaja, des del nostre punt de vista és una aberració, perquè el que no podem fer és amb els ciutadans que tenen la seva administració més propera, que és l'ajuntament, i que tenen més necessitats socials, doncs és que els ajuntaments no puguem prestar aquests serveis socials i hagin d'anar en un altre municipi o capital de comarca o a la capital de la província, on sigui, perquè puguin ser atesos des del punt de vista dels serveis socials, perquè la competència no la tindrem els ajuntaments. Això és una situació que nosaltres trobàvem absolutament incoherent i impròpia. Doncs, de moment, això ha quedat suspès perquè no s'ha fet encara aquest traspàs de competències dels ajuntaments a les comunitats autònomes i tampoc de quina manera es finançaran les comunitats autònomes per poder atendre-ho.
O sigui, serien aquests aspectes concrets que afectaven a les competències municipals en determinades qüestions.
Exacte, que l'Arsal ha quedat suspesa fins que es faci la nova llei de traspàs de competències i la nova llei de finançament de les comunitats autònomes.
D'acord, o sigui que per interpretar-ho bé, més enllà del que ara el govern hagi decidit amb l'Arsal, la qüestió del Club Natació s'hagués hagut de produir igualment.
Igualment. Pel que entenem, estic parlant d'una carta que hem rebut del Ministeri. Tinc en aquest moment el secretari municipal, l'interventora municipal, analitzant aquesta carta, els continguts, i parlant-ho amb la resta, diguem, de col·legues professionals i amb les associacions municipalistes perquè ens quedi clar el que ha volgut dir l'Estat.
Però en qualsevol cas, la reflexió que es va fer en el seu dia de l'Estat no permet que ens locals o institucions públiques participin de consorcis que no es poden sostenir econòmicament. Això és vigent.
El que entenem és vigent. I què deia aquesta part de la llei? Que el dia 1 de desembre de 2015 tots aquells organismes autònoms, consorcis, agències, empreses, etc, que no són sostenibles econòmicament, financerament, han de ser tancats automàticament.
D'acord.
Per llei. I això és el que ens passava i el que ens passa amb el consorci del Club Natació, que és un consorci format per dues entitats o dues institucions. El Club Natació, entitat esportiva, club esportiu amb 90 anys d'història, que hi va aportar les instal·lacions, i l'Ajuntament de Sitges, en tant que administració pública, que es feia càrrec, diguem, de la hipoteca pendent de pagament de la reforma de les instal·lacions del club. Doncs aquest era el PAC que fèiem al consorci. Què passa el dia 1? El dia 1, per imperatiu legal, es dissol. El ple el que vam fer és avançar-nos aquesta dissolució i aprovar-ho per fer-ho d'una manera ordenada, d'una manera regulada, i donar instruccions als departaments municipals i també, d'alguna manera, fer corresponsable o coparticipatiu al Club Natació d'aquesta decisió perquè es posés en marxa tot el procés de dissolució de manera ordenada. Què passarà a partir d'ara? Doncs bé, que a partir del dia 1, com que es dissol el consorci, les instal·lacions, d'acord amb les aportacions que vam fer, diguem, monetàries, en el consorci de les dues institucions, doncs es repartirà o, diguem, es canviarà la propietat de mans. Què vol dir principalment això? Que el club deixarà de ser propietari de les instal·lacions, de fet ja no ho era,
era el consorci,
i l'Ajuntament, i per tant el poble de Sitges, el municipi, passarà a ser propietari de la gran majoria de les instal·lacions del Club Natació.
Per tant, d'alguna manera, el Club Natació passaria a ser inquilí de l'Ajuntament, de la propietat municipal.
Nosaltres el que plantegem és, fins a una decisió ferma de què fem amb aquelles instal·lacions, que per nosaltres la decisió ha d'anar conjunta i ha de ser presa amb una visió global de municipi, també comptant amb la piscina municipal, més altres qüestions que puguin posar sobre la taula, mentrestant el club ha de continuar utilitzant amb tota normalitat les instal·lacions que havien estat seves, o bé a través d'una cessió o bé a través d'un contracte de lloguer, que ara en aquest moment la Secretaria Municipal està treballant en quina és la fórmula més adequada.
Ho dic perquè hi havia establert, a partir de la creació del Consorci, diguem-ne un plàning de pagament, sí. L'Ajuntament assumia, prou que ho sap també, bé, prou que ho sabia l'alcalde Vegeta en el seu dia i l'alcalde Forns en l'actualitat, que aquesta aportació de 307.000 euros anuals ha fet que moltes entitats esportives assenyalessin l'Ajuntament, diguem-ne entenent que vivien un greuge comparatiu, passaven aquests 5 anys, aquest període de carència, i per tant a partir de l'any que ve el Club Natació és qui havia de començar a fer l'aportació, no en aquesta quantitat tan gran, sinó que es començava, si no recordo malament, amb 16.000 o 18.000 euros, i fins al 2060 havia d'anar pagant. Aquests, diguem-ne, terminis, perquè és evident que l'hipoteca continua oberta i s'ha de continuar pagant, es podran complir o s'haurà de reformular aquest pagament?
Amb la desaparició del Consorci, en principi, la hipoteca se subroga a l'Ajuntament, l'Ajuntament és qui la pagarà i, per tant, tot aquest calendari de pagaments del Consorci desapareix.
D'acord.
Desapareix.
L'Ajuntament, d'alguna manera, podrà repercutir aquest pagament en el Club Natació
com a inquilí? Això és una qüestió que hem de veure com es fa.
D'acord.
Hem de veure com es fa. De quina situació partim o plantegem de partida l'Ajuntament? S'ha encarregat un estudi de viabilitat de les dues instal·lacions de les piscines amb una consultoria que té molta experiència en aquestes situacions i que fins i tot aquí en altres llocs de la comarca ja hi ha fet plans de viabilitat.
Fem un parèntesi aquí, si m'ho permeteu, alcalde, perquè la situació de la piscina municipal tampoc, des d'un punt de vista econòmic, és bona.
No és bona, està en camí d'anar millorant, però no és bona.
D'acord.
Llavors, en el fons, de què estem parlant?
L'Ajuntament, hores d'ara, però, a la piscina municipal no hi aporta res.
No, en aquest moment no.
En aquest moment no.
Però haurem de fer-ho. Haurem de fer-ho.
D'acord.
En aquest moment, què ens passa? Que Sitges té dues instal·lacions públiques d'aigua, dues piscines, que no són rentables les dues, diguem, o que no cobreixen els mínims, no? En aquest moment. O bé per deutes acumulats de les pròpies instal·lacions, que pesen i moltíssim, tant a la piscina municipal gestionada per SEAE com en les instal·lacions del Club Natació, com, bueno, potser per la gestió diària. Vull dir, de vegades fa que, bueno, es va fer una previsió en aquest municipi de creixement urbanístic i demogràfic molt gran, que en aquest moment no s'està complint, i per tant això, diguem, també ha desestabilitzat, juntament amb els deutes acumulats, els comptes dels resultats de les piscines.
Per tant, hi ha un informe de viabilitat que heu encarregat una empresa especialitzada
que dona una solució global i que diu que la piscina municipal, l'Ajuntament hi ha d'invertir diners, hi ha de posar diners.
Més enllà del pagament del deute?
Més enllà del... No, parlo de la piscina municipal ara.
D'acord. És a dir, pagament... la piscina del Poble Sec, l'Ajuntament hi ha d'invertir diners.
Hi ha d'invertir diners. A més de tot un seguit de situacions de rebaixes en impostos, etc, per donar-li aire. I l'empresa concessionària, també tants diners com hi posi l'Ajuntament, també els haurà d'alguna manera de posar, o l'empresa mare condonar-los a l'empresa filial, d'alguna manera.
És a dir, que l'esforç ha de ser compartit.
Compartit, totalment, i a parts iguals.
I a parts iguals.
A parts iguals, o si més no, a parts iguals. Malgrat no oblidem que la titularitat de la piscina és municipal. I, a més, s'hi haurà de fer inversió en obra. Quina inversió en obra plantegem? Que l'empresa es faci càrrec de construir uns pàdels, unes pistes de pàdel,
sí.
Que és un esport creixent en aquest moment, emergent, i que molts municipis tenen una demanda molt gran, i Sitges també ho notem.
Estem parlant, recordem, de la piscina municipal del Poble Sec.
Construir unes pistes de pàdel i construir, això, perdó, les pistes de pàdel a càrrec de l'empresa concessionària,
sí, SEAE. Sí.
I l'Ajuntament construir-hi allà, adossada, al mateix recinte, el mateix, ampliant el complex, una piscina olímpica. Una piscina olímpica que entenem que pot servir per tres coses. Una, per ampliar les instal·lacions d'aigua i fer-les més atractives. Dues, perquè pugui ser la seu d'entrenaments i de competició del Club Natació. I tercera, ser un pol d'atracció de turisme esportiu. Per entrenament, per estatge, per diverses modalitats que es puguin donar.
Aturem-nos de nou. Què deu valer construir una piscina olímpica?
2, 3, 4 milions d'euros. No tenim les dades exactes.
Perquè quan l'alcalde va llegir aquest informe i va llegir piscina olímpica,
sí.
No us va venir un cert calfred de dir,
sí.
Ens en sortirem construint,
sí.
Una?
El calfred el vaig tenir, no? Un, no, dos, tres,
dos,
i, quatre,
tres i quatre.
Un per cada milió d'euros, gairebé. Sí, realment sí, però és que també hem de posar més d'un milió d'euros a la piscina per...
A la municipal del Poble Sec.
Hem de posar més d'un milió d'euros també, sense construir la
piscina.
Per intentar reflotar la concessió. Vull dir, estem parlant de molts diners, eh? Aquesta seria la solució plantejada per aquest complex de la piscina municipal. Què passaria amb les altres instal·lacions, segons aquest estudi de viabilitat?
Amb les del Club Natació.
Les del Club Natació, les instal·lacions de Vallpineda. Yeah. S'hauria de buscar una fórmula perquè servissin per finançar tota aquesta operació. Per exemple, venda de les instal·lacions actuals, lloguer de les instal·lacions actuals, requalificació de la zona per acord del ple municipal i, per tant, que es pogués produir allà vivendes o algun altre tipus d'equipament, per exemple, que generessin uns ingressos que poguessin ajudar a finançar aquest nou complex al voltant de la piscina municipal. I el Club Natació, la proposta seria traslladar-lo com a seu social i esportiva a les actuals instal·lacions del Poble Sec ampliades. Es parlava d'agafar un tros de l'espai jove a l'estudi. Això no ho acabem de veure, perquè l'espai jove és l'espai jove, vull dir que potser es podria construir una instal·lació allà adequada a les necessitats com a club esportiu.
Dedicat però és a dir, que el Club Natació tingués la seva seu a la piscina municipal del Poble Sec i que, per tant, les instal·lacions del Club Natació servissin per finançar tot aquest projecte
tota
i que després, diguem-ne, tindrien, vaja, el final que tinguessin.
Aquest és el full de ruta que marca aquest estudi de viabilitat. A partir d'aquí, què ha aprovat el ple de l'Ajuntament? El ple de l'Ajuntament ha aprovat només la dissolució del Consorci com una cosa de qüestió d'imperatiu legal i la Junta de Portaveus ha estat assabentada i informada d'aquest full de ruta, d'aquest pla de viabilitat, que ara s'haurà d'anar materialitzant pressupost a pressupost municipal i prenent decisions quan pertoquin al ple municipal. De fet, els grups municipals més o menys es van pronunciar. Que jo recordi, només el grup de Ciutadans es va abstenir en la qüestió de que plantejava un sobre futur de les instal·lacions del Club Natació perquè va dir que volia un major estudi, i en el pla de viabilitat concret de la piscina municipal amb CAE, de CAE, és a dir, els diners que ha d'invertir l'Ajuntament, hi van votar en contra dos grups només a la Junta de Portaveus, el Sitges en positiu i la CUP perquè és partidària de municipalitzar el servei de la piscina.
Que de fet gairebé ho estaria ja, eh?
No sé si gairebé ho estaria, però sí que costaria molts diners també. Costaria molts diners rescatar la concessió.
És que us anava a preguntar precisament per si teniu en algun moment la sensació que és molt ambiciosa aquesta sortida?
És ambiciosa.
En el sentit de poder-la assumir,
o no? A vegades posen a la balança, escolta, no sortiria més fàcil rescatar la concessió a l'empresa que se'n vagi i que ho agafi l'Ajuntament? Sí. Podria ser-ho, potser amb números, eh? Però no tenim garantida tampoc, garantida no tenim res.
No, està clar.
No tenim res, però tampoc no tenim garantida que amb les actuals instal·lacions pugui continuar sent rentable.
Ho pregunto per a veure si
només canvia el gestor.
Ho pregunto per si ho resumim bé. Tenim, per una banda, un ajuntament que ha de pagar el que queda del deute, de la hipoteca del Club Natació. Per altra banda, un ajuntament
més de 3 milions d'euros.
Més de 3 milions d'euros d'aquells 4 milions 200 que hi havia en el seu dia. Per una altra banda, tenim un ajuntament que en la piscina municipal del Poble Sec ja hi haurà de ficar 1,2 milions per, diguem-ne, per deixar les coses una mica en pau i tranquil·litat, però que haurà d'invertir en la construcció d'una piscina olímpica que en poden ser 3 o 4. Per tant, entre el pagament de la hipoteca del Club Natació, el pagament del 1.200.000 euros a CAE o a l'empresa o a la piscina municipal del Poble Sec i la construcció d'una piscina olímpica, tenim gairebé, no direm que 10 milions d'euros, però ens hi acostem.
El sumant total no el sé, tampoc sé exactament què valdria construir la piscina, perquè hem demanat que ens ho pressupostin.
Posem-ne 8, posem-ne 7,
val 2,5, no ho sé.
És igual.
En qualsevol cas, no oblidem una cosa, estem trobant una sortida global, insisteixo això, que la solució l'estem plantejant global, a una gestió molt incorrecta de la piscina municipal i de la pròpia gestió de les instal·lacions del Club Natació de molts anys. I per tant, això sabíem que tard o d'hora ens costaria diners.
Sí, ho dic per si l'Ajuntament assumeix un gec en el llenguatge corrent molt, molt gran.
Bueno, jo li podria dir que
portem que no és el primer ni l'últim.
4 anys i mig assumint un gec horrorós de mala gestió anterior. De mala gestió anterior que estem pagant, en el fons, tots els ciutadans i ciutadanes de Sitges, ara. Que potser en el seu dia no ho veiem, però ara ho estem pagant.
Ho dic perquè en el seu moment, quan Caixa de Navarra va assumir aquesta situació, es parlava fins i tot que Caixa Navarra podia embargar el Club Natació i hi havia aquest problema fins i tot de la requalificació dels terrenys.
Sí.
Perquè, és clar, evidentment, allò valia, s'havia quantificat a la vora de 100 milions i escaig d'euros, o gairebé 8, però està clar que si no es requalificava allò, difícilment es trobaria un comprador per una instal·lació com és la de Natació Vallpineda, no?
Sí, és
cert. I també estem amb el mateix.
I també és cert que quan es va crear el consorci, en el fons les instal·lacions van passar a mans del consorci, que és un consorci públic, i per tant, ara avui en dia l'Ajuntament també guanya patrimoni en tota aquesta operació. És a dir, per què? Perquè totes aquestes instal·lacions i aquestes finques de antigues del Club Natació passaran a ser de l'Ajuntament i per tant del poble de Sitges. Vull dir, sí que és veritat que l'operació costarà molts diners, però també guanyem en patrimoni com a municipi. El que hem de fer ara és una gestió molt acurada, un estudi molt acurat de quina és la solució. I jo insisteixo, la solució l'hem de trobar amb el consens polític i també amb el consens amb el Club Natació. Això és una qüestió que també vull deixar molt clara.
Els socis en són coneixedors?
Bé, quan vam parlar amb la Junta Directiva se'ls va demanar que ells ho traslladessin primer a la resta de la Junta Directiva. Perquè van venir uns representants encapçalats pel seu president, i que després doncs, ells evidentment ho traslladarien també a tota l'assemblea del club.
Però vaja, no hi ha massa sortida possible, no?
Vaja, en aquest moment el Club Natació no té la capacitat per poder assumir el cost de la hipoteca perquè no perdi les instal·lacions, no, la titularitat de les instal·lacions.
Sí, sí.
Per tant, nosaltres, conscients com a Ajuntament de que això passarà, continuem amb l'aposta de dir el club continua obrint i tancant cada dia a la mateixa hora a partir del dia 1 de desembre amb tots els serveis actuals fins que trobem una solució, si pot ser pactada i consensuada entre tots, pel futur propi del club, però també pel futur de les instal·lacions. I aquesta aposta global...
Sitges, per tant, es quedaria al final, amb dues piscines, una piscina olímpica i una piscina municipal, situades totes dues al poble.
En el mateix complex. Una seria per esport de competició, esport d'entrenament, esport de base, inclús per una part també per esport d'elit, si convingués, per atraure un perfil de turisme esportiu que és molt interessant i que pot ser una aposta molt bona pel present i pel futur del Sitges turístic dels propers anys, una aposta per aquest tipus de turisme que té un perfil molt, molt propi d'una qualitat i d'un civil especial. I després tindríem una piscina més petita, que és l'actual, de la piscina municipal, que vull dir que no cobreix això, per wellness, per cursos, per escolars, per classes dirigides, etcètera. No? Per tant, la compaginació podia ser molt interessant. També caldria veure, pensem que, clar, els usuaris del actual Club Natació passarien a ser usuaris d'aquesta instal·lació.
I com es dimensiona tot això, no?
I la dimensió tot plegat s'hauria de veure com es gestiona. Per tant, hi ha moltes coses obertes encara a parlar.
Però en principi queda més o menys, diguem-ne, bastant clara la finalització de l'ús del que seria la zona esportiva de Vallpineda del Club Natació.
Segons el pla de viabilitat.
És
aquesta la...
Us sembla raonable?
A mi no em sembla descabellat tot el que es planteja. Clar que quan ho traduïm en xifres i coneixent l'ajustat que està el pressupost municipal...
Fa respecte.
Però, insisteixo, com a Ajuntament crec que hem de tenir una visió estratègica de municipi, estratègica global, i que no em sembla malament que plantegem globalment la solució. A partir d'aquí ho hem de parlar tot.
El que ve ara no vol ser tendenciós, però segurament també és una reflexió que molts es poden fer a casa seva. Què poden pensar Prado i Retiro quan estem parlant d'aquestes xifres enormes per poder salvar un club i per poder revitalitzar unes instal·lacions i en canvi veuen encallades les seves subvencions per aquesta situació de bloqueig a partir de la fiscalització dels seus comptes dels darrers anys, unes subvencions que no són ni la desena part del que suposa aquest muntant enorme de diners. L'alcalde va assistir a aquesta reunió amb els presidents d'entitats, la interventora, etc. No sé si teníem nosaltres una certa sensació d'impotència col·lectiva davant d'aquest bloqueig, de no trobar la forma de desllorigar això i escoltar allò els presidents quan deien no, estem pagant la llum d'això i a canvi no, és qüestió molt rocambolesca aquesta.
Jo no sé què poden pensar al Palau del Retiro sobre el que està passant amb les piscines, perquè no n'he parlat d'això amb ells, perquè quan parlem amb ells parlem del Palau del
Retiro. Evidentment, altra feina, ja.
Però, en qualsevol cas, jo voldria separar el que és la voluntat política del que és la pròpia gestió de l'administració derivada de les lleis actuals de control del diner públic. Ens trobem una intervenció municipal que té uns criteris més severs que la intervenció anterior, però també una intervenció municipal que està aplicant les noves lleis espanyoles que han sortit i que, per tant, els criteris les justificacions de la subvenció han canviat i ara, avui en dia, doncs, són molt més estrictes que anys enrere. I, per tant, el que fa la intervenció és aplicar-ho. Una altra qüestió és si aquest criteri és més sever o és menys sever, però el que sí que s'ha de reconèixer, i jo crec que en això no podem faltar la veritat, és que les normatives espanyoles han canviat comparat amb anys enrere, i el control de les subvencions a entitats ha canviat, i el control del diner públic a les entitats ha canviat. És més dur. Ara, una altra cosa és la voluntat política. Voluntat política, total suport a les entitats. Sempre, més a més, jo personalment sempre he sigut molt partidari de la societat civil i de donar-li suport, que no control polític, sinó suport, acompanyament amb allò que fan. Ara, actualment, jo crec que estem en un moment en què la intervenció general ha rebut totes les esmenes, de, no només del Prat i el Retiro, sinó de les altres entitats que han rebut el requeriment de la interventora sobre les subvencions mal justificades segons el seu criteri, i les han justificat de nou. S'estan resolent. Ara m'acaben de dir una entitat que ja li han dit
que s'ha resolt
i han donat l'okay. Jo vaig demanar a la intervenció que apliqués la normativa, òbviament, perquè estem parlant de diner públic, però que fos sensible a les entitats i a la feina que fan les entitats. Sobretot tenint en compte que no estem parlant majoritàriament de professionals gestionant les entitats i que, per tant, poden cometre a vegades errors en la justificació perquè no estan acostumats ni al llenguatge administratiu ni als tràmits administratius i que, per tant, els acompanyessin. Què fem amb això? Perquè no ens torni a passar aquesta situació, ara farem una jornada de formació pel personal de la casa, pel personal de l'Ajuntament que gestiona convenis amb les entitats, per exemple, la Regidoria de Cultura, doncs tot el personal de la Regidoria de Cultura ara farà un curs de formació perquè el dia que reuneixin amb les entitats els diguin, escolta, mira, per aquesta subvenció heu de fer aquests tràmits, d'aquesta manera, heu de presentar aquests papers, aquests altres. I també farem una jornada de formació a les entitats per saber com ho han de tramitar, perquè no ens trobem altra vegada l'any que ve amb aquesta desagradable situació per tots.
Perquè les entitats així ho han manifestat, no? Senten,
totalment,
vaja, el suport i la voluntat totalment política, però...
I és compartit. Jo entenc i comparteixo el seu sentiment. El que passa que jo no els hi puc dir en aquest moment, escolti, cobraran sense haver justificat malament, perquè no està a les meves mans això que ho pugui fer. Perquè, en d'altres coses, els pagaments no els assigno jo, els ha d'assignar la Tresoreria Municipal, amb l'informe favorable a la intervenció. I, evidentment, fer un pagament sense aquests criteris entraria en el terreny de la prevaricació, etcètera, etcètera, i, per tant, és molt seriós. Per tant, busquem una solució que sigui còmode per totes les parts, però que compleixi la normativa.
Dues qüestions a partir d'aquí, dos apunts. La teulada del Prado té data, o la pot tenir?
Sí, precisament avui tenim patronat de la Fundació del Prado, una altra entitat.
És que us anava a preguntar per això.
Penja d'un fil.
Sí. Perquè, vaja, Isaac Bielsa ja ens anunciava més o menys que això es liquidarà, però liquidat.
Amb el president del Prado estem parlant de què farem amb aquesta entitat en un futur, però una entitat que té pèrdues durant 3 anys seguits, probablement, com que financerament no se sosté, doncs camina cap a la liquidació. El que passa és que primer hem de fer les obres, això ho tenim molt clar. Aleshores, avui tenim un patronat de la Fundació del Prado, per avançar en els tràmits del procés de licitació de les obres de la teulada. La direcció d'obra, el projecte executiu, el projecte bàsic, ja per poder avançar després amb el procés de licitació perquè es presentin les empreses per fer-ho. Amb el Prado hem convingut que seria interessant començar les obres després de Carnaval. Per una raó, perquè, primer, que ja no arribem per temps, però és el termini que ens vam posar ja a principis d'estiu, perquè és quan el Prado potser pot disposar millor del Saló Teatre per fer-hi obres.
Però definitivament podran començar.
Jo espero que sí, la voluntat hi és, els diners hi són, vull dir, ara és una qüestió, diguem, de tot el tràmit administratiu. També ha sigut una mica les obres de la seu, eh? Però confio que aquesta vegada tot vagi bé.
Afegim, aquests mal de caps o no, en un futur l'Ajuntament pot haver de pagar aquella quantitat que se'ls va prometre a les educadores de les llars d'infants? Pot arribar a passar aquesta possibilitat?
Bé, nosaltres en aquesta qüestió hi ha hagut una resolució judicial que ho diu i, per tant, el que nosaltres diem és que això s'ha de fer càrrec l'empresa.
És a dir, hi ha una resolució judicial que dona la raó a les treballadores?
Sí, però s'ha de fer càrrec l'empresa.
I si l'empresa no se'n fa càrrec? Perquè l'empresa diu, miri, escolti'm, jo no tinc fons per pagar, quina quantitat pot ser això?
Doncs ara mateix no ho sé la xifra, però en qualsevol
perquè
cas...
Perquè són 4 anys de 300 euros al mes per totes les treballadores.
Li pertoca. En qualsevol cas, hem de mirar les dades, perquè les xifres no les sé de memòria, però qui paga els sous és l'empresa, no l'Ajuntament. L'Ajuntament paga la concessionària. Clar, sí. El gran problema d'això és que això es va fer... Això es va fer a través d'una carta del regidor d'ensenyament del moment, sense cap mena d'aprovació ni per part de la Junta de Govern ni per part del ple, modificant el contracte, etc, fent més aportacions per part de l'Ajuntament ni res.
I l'Ajuntament es pot...
És el que estàvem dient fa un moment. Mm-hmm. És que en aquest moment estem recollint la mala gestió de molts anys anteriors, que ara s'ha anat aguantant com s'ha pogut, però al final hi ha qüestions que peten i rebenten, i aleshores, bueno, això ens acaba costant molts diners.
Tractant-se, però, i ara gairebé establiríem un paral·lelisme, l'Ajuntament a la piscina municipal hi aportarà uns diners, sí, per la viabilitat. L'Ajuntament pot entendre que no està interpel·lat per una sentència judicial que està parlant d'unes treballadores d'unes llars d'infants municipals encara que estiguin externalitzades?
Segur que és discutible, Pregunto, segur que és discutible.
Perquè de la mateixa manera que es poden incorporar diners...
Segur que un pot dir per què posen diners en aquesta empresa
concessionària i en canvi amb l'altre no.
I amb aquest altre no. Segur que és discutible. En qualsevol cas hem de mirar fil per randa què diu la resolució judicial i a què ens obliga i a què no ens obliga. Però a última hora la caixa és única, i no hi ha diners per
tot. És que hi ha qui ens feia un comentari de dir... En el seu moment es va parlar allò d'un petit superàvit. Aquí quedarà liquidat tot el superàvit a base de vaja.
Bueno, jo diria, sort en tenim del romanent del pressupost. És a dir, aquest exercici 2015 i el que vindrà el 16, i això ja en parlarem quan debatem els pressupostos d'aquí 15 dies, sort en tindrem del romanent. Perquè el romanent ajudarà a fer inversions sostenibles, a avançar en pagament de deute, i per tant vol dir estalviar-nos interessos, però podrem fer moltes coses gràcies al romanent d'aquests exercicis, gràcies a una gestió més responsable, més correcta i més adequada als temps dels diners públics.
A tot arreu el president del Gremi d'Hostaleria n'ha parlat, però en el Diari de Vilanova es mostra molt contundent sobre la decisió de la dissolució de l'Agència de Turisme, que en el ple municipal es va aprovar per un marge baix estret, 11 vots a favor, 10 vots en contra.
Majoria absoluta.
Per un marge estret, estarem d'acord.
Majoria absoluta.
Per un marge
I
estret.
I no requeria majoria absoluta, eh?
No.
Es requeria majoria simple.
Però entenem que entre 11 i 10, diguem-ne, hi ha un marge
estret.
Hi ha un marge d'un vot. Som dels dos de lletres, però fins
però això
aquí...
Això ho entenem.
Aquí, més enllà de fer-se valer també la qüestió de les xifres, que l'alcalde les va fer valer des del primer moment, es va parlar d'una decisió política, d'una decisió que ve a partir de l'aplicació dels programes electorals de les tres formacions, Demòcrates de Catalunya, Convergència Democràtica i Esquerra Republicana en el govern. Una justificació, però, que pugui, no sé si dir, compensar aquest estat de les coses en el sector privat o que ha exposat públicament el Gremi d'Hostaleria.
Bàsicament, no canviarà res. És a dir, només canvia l'instrument. L'objectiu serà el mateix, que és que la promoció turística de Sitges l'hem de fer conjuntament el sector privat i el sector públic, amb uns objectius establerts en comú, parlats, debatuts, i amb un pla d'accions que se'n derivi fet en comú. El que canvia és l'instrument. Per què dissolem una empresa? Perquè no tenia sentit tenir una empresa en la qual l'hem de capitalitzar els socis, que només la capitalitzessin el sector públic. Hem vist altres experiències d'altres municipis, molt pocs, o jo diria que no en conec cap, que tinguin una empresa pública que es dediqui a això.
El sector privat s'hi ha implicat com hauria d'haver-s'hi implicat?
No.
A partir del que diu?
No, perquè la prova és que... Això em vaig parlar amb la Direcció General de Turisme l'any passat, en el marc del sopar de l'Agremiat. Si tens una empresa i estem a parts iguals, les aportacions han de ser a parts iguals, i per tant el 50%. Si un sector només n'hi aporta, com aquests últims anys, el 3% o el 5%, no té cap sentit. Em diu, no, però és que nosaltres ho aportem amb espècies. L'Ajuntament també ho aporta amb espècies. L'Ajuntament es fa càrrec de la seguretat ciutadana, l'Ajuntament es fa càrrec del manteniment de la via pública, més bé o més malament, de vegades a més encert o menys. L'Ajuntament genera activitats, l'Ajuntament organitza esdeveniments també, etcètera, etcètera. Tot això també són espècies. I per tant, estem parlant de capitalitzar amb diners concrets invertits en l'empresa. Per tant, el que fem és canviar l'instrument hem mirat altres experiències d'altres municipis. Municipis eminentment turístics continuen tenint patronats municipals, que per tant són finançats amb diner públic, i també altres municipis tenen l'estructura d'una regidoria, que és el que proposem ara. Una estructura d'una regidoria, és a dir, tot el personal que hi ha actualment a l'Agència de Turisme se subrogarà i passarà a treballar a l'Ajuntament com a plantilla municipal, amb les mateixes funcions que feien, amb les mateixes responsabilitats. El que canviarà és el conveni laboral, òbviament.
I el sector privat quin paper hi tindrà?
I el sector privat, perquè continuï participant en totes aquestes decisions, el que farem és crear un Consell de Turisme, un Consell Assessor, un Consell de Participació, en el qual hi haurà els mateixos representants que hi havien, però obrirem altres sectors. Per exemple, la regidora de Turisme, l'Aurora Carbonell, deia els càmpings de Sitges no hi són representats a l'agència, les agències de viatges no hi són, qüestions com tot el que generen al voltant de les xarxes socials, els bloggers, a nivell turístic, també els podríem incorporar. És a dir, tot això a través de l'empresa no es podia fer, perquè hi havia un Consell d'Administració molt reglat i molt tancat. I per tant, crearem aquest Consell, que és el que debatrà objectius generals, objectius específics de cada any, el pla d'accions, i aquest pla d'accions que decideixi aquest Consell, per donar-li validesa i forma de decisió política, l'aprovarà el ple municipal. El portarem a aprovació. Per tant, insisteixo, canviem l'instrument de gestió, però tindrem el mateix objectiu, que és que la promoció turística la continuarem fent amb el sector privat. I insisteixo, hi ha molts municipis que funcionen a través de regidories, i llavors hi ha una associació que reuneix els hotels, els restaurants, els botiguers, amb el qual es coordinen, però també posen diners en la promoció turística de conjunta que es fa en el municipi.
I una darrera, perquè ens acostem a les 11. Què passarà amb el pont de Can Girona?
Bé, esperem trobar una solució, perquè clar, la sentència ens obliga a enderrocar-lo per fer-lo de nou d'alguna manera, i esperem trobar una
tant que va costar de fer?
Sí, la veritat és que això va ser un altagerro d'aigua freda. Això va ser un altagerro d'aigua freda. Per tant,
perquè esperem... què li passa amb aquest pont ara?
Que és massa ample.
És massa ample?
Em sembla que és massa ample, no? Que hi ha uns centímetres de més. Em sembla que és alguna cosa així, i llavors s'ha de... esperem confiar de rectificar el que està malament per no donar compliment al que diu el text de la sentència, que és enderroc, no? I per tant esperem poder doncs enderrocar la part que s'hagi fet malament, diguem, per no el pont, que el pont Déu meu.
Qui ho ha de pagar?
Obès,
com tot. Obès. No, com tot no, com gairebé.
Obès. Per tant, esperem trobar la fórmula jurídica per donar compliment a la sentència, però no fer una calamitat en el pressupost municipal, perquè si però, no sé pas com
saps que recordem aquell informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, sí. Que si és períodes de retorn, que si 500 anys que heu de fer un pont que aneu del riu Quai,
sí.
per d'això, sí, i va sortir aquest mamotreto de pont, ja resulta que és una mica més ample del que hauria de ser.
No, una cosa és una mica més ample, una mica més curt.
Una mica més d'alguna cosa.
Hi ha alguna cosa, o d'accés o de defecte, de les mesures.
De les mesures. I a part d'això, en el cas de fer-se, l'Ajuntament també pagaria el pas sota la via del tren, però sembla que Renfe s'hi pot... Calla.
Aviam. El pas sota la via del tren. Des de diumenge torna a estar tancat, sí. Perquè ha tornat a produir-se un acte vandàlic. Ens ho vam comunicar ahir, voldria dir-ho, també. Ens ho vam comunicar ahir. Cada vegada que es produeixi, per decisió unilateral, aquí sí que no hem pogut entrar-hi, es tancarà el pas. Insisteixo en el que vam informar al ple municipal, ara hem treballat dues qüestions. Una és què passarà amb les targetes del pas sota la via. A partir de l'1 de gener es desactiven i es descodifiquen totes les existents.
Allò
per tant,
que tothom
tingui clar que si va passar el pont a partir de l'1 de gener i no se li obre el torn, és perquè les targetes estan descodificades. Se n'entregaran unes de noves, que probablement les repartirem a l'OAC, sota dos criteris. Un de geogràfic, això és el que vam pactar.
Allò que ens havíeu dit, la zona més propera,
a la part central, a la part, diguem, del voltant de l'estació, tant per sota la via com per dalt la via, i alguns criteris, diguem, més de punt de vista de mobilitat i social, majors de 65 anys, amb algun tipus de dependència o incapacitat, etc.
I a Renfe li sembla bé aquesta proposta? No?
Llavors, això ho hem pactat, sí, i ho hem acordat, sí. I ara el que ens queda pendent és que ens donin resposta
abans de final d'any.
Abans de final d'any, si podem allargar el pont, podem allargar el pont.
El pas soterrani,
no el pont, el
fins al carrer Salvador Mirabent.
Fins al carrer Salvador Mirabent. Que aquí sí que l'Ajuntament vam dir, si el problema és pressupostari, són els diners, l'Ajuntament ens oferim a pagar-ho, perquè entenem que és un bé ciutadà, que serà un guany pels ciutadans, tant del centre com del Poble Sec, i que valdrà la pena gastar-se diners en això.
Doncs a veure com segueix això, alcalde, gràcies.
Perdó, gràcies.
Tornem en 5 minuts.
a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.